Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts del matí, anem per feina, que hi ha moltes coses per comentar arran de la celebració del ple municipal del mes de març. Queden ja, Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Queda què?
Queda un ple.
Un ple, no?
Un ple que potser caurà amb la semifinal de la Champions. Queda un ple.
Aquell ple famós que ens deies, probablement del 26 d'abril?
És, podria ser el 20... No, a veure, en principi és el 26
d'abril. El que està per veure si l'hora es canvia per mort del partit de futbol.
Sí, perquè de fet aquest ple era el 18 d'abril. I per petició, segons ens va dir Gavi Serrano, per petició d'Àngels Parés, s'havia traslladat al 26 perquè no caigués dintre de la setmana festiva dels mestres per Setmana Santa. Cau el 26 i, clar, faltarà saber si coincideix o no amb el futbol, però bé, això és, diguem que el futbol aquí és secundari.
Segur que es troba una solució tot plegat. Per tant, hem assistit al penúltim ple ordinari d'aquesta legislatura. És probable que potser quedi també algun altre ple extraordinari, a més del ple de constitució de les meses electorals i altres d'aquest tipus, el de tancament de la legislatura també, com ens comentava en Joan, o sigui, qüestions ja més accessòries.
Sí, ahir es va informar que, no recordem exactament quin, però hi ha algun tema que, diguem, s'ha ajornat i que anirà en algun ple. Per tant, que queda algun tema per debatre i discutir abans que acabi la legislatura, ho serà. Uh-huh. Que els plens que ens condueixen cap al final de la legislatura són plens especialment espessos també, més que res perquè les formacions polítiques no volen perdre l'oportunitat de posicionar-se públicament amb tots i cadascun dels punts que consideren d'interès. Si hi consideren d'interès la majoria dels punts, vol dir que els posicionaments acostumen a ser llargs, i al final doncs ens trobem que això, que un ple que en principi doncs no tenia molts punts tenia com a molt doncs un parell de punts amb una miqueta doncs més de transcendència, doncs es converteix en un ple de 5 hores, i això que l'apartat dels precs i les preguntes va ser, diria, inusualment curt, perquè doncs es va entre cometes matar doncs ràpidament, però com dèiem, tota l'altra qüestió, especialment òbviament els dos punts més llargs van ser el donar compte de la liquidació del pressupost i també el tema de Qualia. Hi havia tres punts relacionats amb el projecte Qualia que doncs van permetre un posicionament polític per part dels regidors, però també la modificació dels estatuts del Consorci del Patrimoni o una moció que presentava el Partit dels Socialistes sobre l'escarabat morrut va servir també per que els diversos grups doncs optessin per un posicionament clar, i això obrís uns debats amb un rerefons que anava més enllà de l'escarabat morrut, com poden entendre.
Per on vols començar? Per doncs, ordre cronològic?
Per ordre cronològic, un ordre cronològic que no és el de l'ordre del dia, perquè es va passar davant de tot el que era el punt 1.2.3, que era l'aprovació de l'acord de condol i solidaritat amb les víctimes del terratrèmol al nord-est del Japó l'11 de març. Es va passar davant perquè l'alcalde va demanar un minut de silenci en condol per les víctimes del terratrèmol, i per tant doncs es va començar el ple amb aquest minut de silenci. Per cert, que també es va informar que properament, no recordo ara el dia perquè no em vaig prendre nota, hi haurà un acte també públic de condol a Sitges, doncs en record també de les víctimes del terratrèmol i el tsunami del Japó. A continuació es va aprovar l'agraïment de les persones que han fet possible la celebració del Carnaval 2011, un agraïment doncs que es va repetint cada any, i també la justificació de l'aportació econòmica de l'Ajuntament a la Creu Roja pel projecte de millora de la cobertura sanitària i amb l'articulació de medicina tradicional i convencional a Tarija, a Bolívia. En el següent punt és on ja ens vam aturar, i ara ens aturarem perquè és el primer tall que els hem preparat per primer cop. Es tractava de la modificació dels estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges. A veure, per explicar el punt abans d'entrar en el que va ser el debat. Sembla ser que hi ha hagut algun canvi legislatiu que motiva que la representació doncs en els consorcis de titularitat pública hagi de ser proporcional. I aleshores la Diputació entén que, tenint en compte que aporta la majoria del pressupost en el Consorci del Patrimoni de Sitges, doncs la seva presència en la Junta d'aquest Consorci ha de ser superior a la que era fins ara. Ara la representació era paritària, tot i que la Diputació es reserva el vot de qualitat del president de la Diputació, que també és el president del Consorci. Per tant, a la pràctica tenia la majoria absoluta, però en qualsevol cas la representació era paritària. S'han modificat els estatuts i han incrementat la presència de membres d'aquesta Junta per part de la Diputació i s'ha baixat la presència de membres per part de l'Ajuntament de Sitges. Això va motivar les queixes en bloc de tots els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Sitges, perquè entenien que el criteri econòmic, el criteri d'aportació econòmica a la institució, no ha de ser necessàriament el que diu la llei com a representació paritària, perquè, i aquí qui va expressar-se d'una manera més clara va ser Àngels Parés, que va preguntar primera d'on surten els diners de la Diputació de Barcelona, i si no surten aquests diners dels contribuents, de qui és el patrimoni, qui el va llegar, el fet que els museus que gestiona el Consorci del Patrimoni són, i algun, com el CAU, que és secció del MNAC, entén Àngels Parés, i de retruc també ho entenien la resta de grups de l'oposició, però diguem que el discurs més ordenat va ser el que va fer la regidora d'Esquerra Republicana, que amb aquests condicionants no es pot parlar exclusivament del criteri monetarista a l'hora d'interpretar perquè aquesta representació és o no més o menys paritària. Com dèiem, tant Miquel Forns, que es va pronunciar en primer lloc, com Jorge Carretero després, com Lluís Mercè, que va dir qui paga mana, allò, la frase que ens ve tots al cap, o com després també Andreu Bosch, van lamentar aquest canvi que ja s'havia aprovat prèviament en el ple de la Diputació de Barcelona i que ara s'aprovava en el de l'Ajuntament de Sitges. Gavi Serrano, d'Iniciativa, membre del govern, sí que va recolzar el canvi i va recordar que, en qualsevol cas, el Consorci del Patrimoni sempre s'ha decidit tot per consens. No s'ha hagut mai d'acabar de votar cap decisió i que, per tant, aquest canvi tampoc havia d'implicar diferències en el que serà la futura gestió de la institució. Rafael Roig, en la seva doble condició de diputat de la Diputació i regidor de l'Ajuntament, malgrat que només es pronuncia com a regidor de l'Ajuntament en un ple municipal, va explicar que actualment el pressupost del Consorci el 85% el posa la Diputació i el 15% l'Ajuntament. Va recordar també que la Diputació marxarà de molts consorcis dels quals en forma part i de fet només es manté dintre de 3 o 4 i un d'ells precisament és el de Sitges, on a més representació és menys igualitària que la resta, i en tots els altres també la distribució dels membres de la Junta també és poc igualitària, és a dir, hi ha més membres de la Diputació que de les institucions locals que en formen part. Per tant, entén Rafael Roig que és lògic que la Diputació aspiri a aquests criteris de proporcionalitat. Clar, l'oposició, i parlo de l'oposició perquè els arguments es van anar repetint per part dels diferents grups, va considerar sospitós o poc normal que aquesta modificació coincideixi amb un final de legislatura. Un altre aspecte a tenir, que els membres de, com dèiem, de l'oposició van tenir en compte, perquè entenen que aquest canvi es podria haver produït abans i no just quan està a punt de canviar el govern de l'Ajuntament i també el govern de la Diputació, ja que doncs, el canvi en els governs municipals també doncs, motivarà canvis a la representació dels partits dintre de la Diputació de Barcelona. Àngels Parés, per exemple, va respondre a Gavi Serrano que si tot s'ha fet fins ara per consens, doncs aleshores no calia canviar-ho. I també doncs, que sap greu que sigui el criteri econòmic. Andreu Bosch va dir que aquest canvi representa la manera agressiva de fer dels socialistes tant a nivell local com també a nivell provincial, i que ja veurem si a partir d'ara, com amb aquest canvi, hi haurà acords per consens. Bé, el debat doncs, va acabar amb algunes consideracions més de membres de partits de l'oposició i va acabar també Lluís Mercè demanant que en qualsevol cas, si s'ha fet tot per consens, doncs que ens continuï fent tot per consens.
El primer debat a l'entorn, doncs, d'una qüestió que ja en la visita del delegat del govern als museus Joan Rangel estava sobre la taula, perquè en el seu dia el Partit Popular, el posicionament del Partit Popular de Sitges i de Jorge Carretero ja era l'entorn, diguem-ne, de mostrar-se recelós davant d'aquest canvi, com els dèiem, amb la composició del Consorci del Patrimoni, de l'òrgan que gestiona el que és el patrimoni sitgetà. També per fer una mica de memòria històrica, aquesta presència, diguem-ne, tan alta de la Diputació ha estat abans del Consorci i un cop formalitzat el Consorci. La Diputació sempre ha tingut un paper importantíssim en el finançament del patrimoni dels museus sitgetans. El Cau Ferrat és de Sitges, el Maricel de Terra és de Sitges, el Mariseu de Mar és de la Diputació, el Museu Romàntic és de la Diputació, el Miramar és de la Diputació. La titularitat, per tant, és compartida entre el poble, però la gestió de tot plegat la duta ja des de temps, anàvem a dir, immemorial, la Diputació de Barcelona. Però aquest debat sobre la representativitat, l'enceta, Joan?
L'enceta, el líder del principal partit de l'oposició, en aquest cas, Miquel Forns.
A banda d'incloure el tema de la programació d'activitats dins de la modificació dels estatuts, bàsicament, aquesta modificació el que ens proposa és que s'augmenti la representació de la Diputació en l'òrgan de la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, passant dels dos representants vocals que té ara a quatre vocals, i en el Consell General del Consorci, passant dels sis vocals que té actualment a nou vocals, quedant l'Ajuntament de Sitges en ambdós òrgans en minoria. Fins ara, des de la creació del Consorci del Patrimoni, s'havia respectat la paritat de les dues administracions, Ajuntament i Diputació, en els òrgans decisoris del Consorci, que en cas d'empat en les votacions es podia desempatar pel vot de qualitat del president. Per tant, no compartim de cap manera el criteri actual de la Diputació de Barcelona, que per tal de justificar aquest canvi diu que com que és l'administració que porta més diners, ha de tenir, per tant, més representació. Perquè és evident que sempre la Diputació podrà aportar més recursos econòmics perquè és una administració molt més gran, amb molts més recursos de tot tipus, perquè és una administració provincial. L'Ajuntament de Sitges aporta propietats al Consorci i aporta propietats arquitectòniques, i aporta col·leccions artístiques igual que fa la Diputació. Si la conservació i la difusió del nostre patrimoni és l'objectiu comú de la creació del Consorci, en això hem de continuar edificant la que fins ara era la igualtat de condicions que les dues administracions tenien dins el Consorci. Per tant, tampoc entenem com el govern municipal s'ha pogut doblegar davant de la Diputació tan fàcilment, cedint-li la paella pel mànec en les decisions que afecten el nostre patrimoni. Només una maniobra d'estratègia electoral i partidista, en cas d'un canvi de govern a l'Ajuntament de Sitges, pot justificar una entrega absoluta del Consorci del Patrimoni de Sitges a la Diputació. Perquè, si no, no entenem com es permet aquesta cessió dels interessos de Sitges als interessos provincials de la Diputació de Barcelona. Gràcies.
Més paraules, senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Este grupo municipal también anuncia su voto en contra. De hecho, no podía ser de otra manera, puesto que ya en el pleno de la Diputación por el cual ya pasó la modificación de estos estatutos, el Grupo Municipal Popular votó en contra. Los motivos son muy coincidentes con los que acaba de expresar los compañeros de oposición de Convergencia y Unión. Se justifica este cambio en el cual se da más peso en los órganos de gestión del consorcio en la mayor aportación económica que hace la Diputación respecto a la que hace el Ayuntamiento de Sitges. Esto es lógico, por lo que se ha dicho, es una administración mucho más grande con un mayor volumen de ingresos y es una situación que ya existía en el momento en el que se constituyó el consorcio y en aquel momento se primó el que fuera paritaria la representación tanto de Ayuntamiento como de Diputación en base, suponemos, a los criterios que aquí se han dicho. Las aportaciones que hacía el Ayuntamiento de Sitges en propiedades, en colecciones artísticas y, sobre todo, creemos que si estos edificios están en Sitges, el Ayuntamiento de Sitges y el municipio tienen mucho que decir. Por tanto, ya se consideraba que estaba bien con esta situación paritaria en el consorcio y no vemos en ningún caso una justificación suficiente la económica, que ya digo, ya existía, como para cambiarlos. Por tanto, este grupo municipal, en coherencia con lo que ya votó y argumentó en el Pleno de la Diputación, votará también en contra de esta modificación. Gracias.
Senyor Lluís Mercè.
Bé, senyor alcalde, anem a veure. Ja aquí s'ha dit quasi tot el que es tenia que dir, no? Però creguem que farem aquella dita catalana, no? Qui paga mana, no? I això és el que està passant aquí. Això és com se va dir a la Junta, a la informativa, perdó. Llavors, aleshores, no perquè un aporti més diners té que tindre més representants dintre del Consell i dintre de l'Executiu. I per aquest motiu, Nou Horitzó votarà en contra d'aquesta resolució. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula més, senyora Parés.
Certament ja s'han dit gairebé totes les diferents qüestions que afecten aquesta modificació. I Esquerra Republicana també ho va expressar així a la comissió informativa, va expressar el seu desacord absolut. I la reflexió, jo voldria anar una mica més enllà. No entenem per què just al final d'una legislatura es planteja una modificació del consorci, quan a més el 2004, tal com consta l'informe, ja es va fer una modificació anterior. I ara, en aquests moments, no, el que diu, i llegeixo l'encapçalament de la llei 26-2010, diu que s'ha de llegir per unes regles de proporcionalitat que, si escau, es determinin. I, en aquest cas, aquestes regles de proporcionalitat tenen relació amb l'aportació econòmica. I la meva pregunta és, d'on surten els diners de la Diputació? No surten dels contribuents, també? No surten, encara que vinguin de Madrid, no surten de les aportacions que fem els catalans i catalanes? Per tant, el patrimoni on es troba? De qui és? Qui va llegar aquest patrimoni? En quin sòl es troba el Maricel? El de mar? I, a més, nosaltres cedim i aportem el Cau Ferrat, que és part del Museu Nacional de Catalunya. Part, igual com el Balaguer, només n'hi ha dos a Catalunya. El Víctor Balaguer i el Cau Ferrat de Sitges. I ara els sitgetans perdem, amb escreix, la nostra representativitat. Pues a mi em preocupa molt això. I em preocupa, i també ho vaig dir a la informativa, perquè a la millor doncs, prenen una decisió des de la Diputació i podem perdre patrimoni. Perquè a la millor els interessa estar amb acord amb un altre museu i poden haver-hi peces que se'n vagin cap allà. Jo penso que el que és important és la proporcionalitat que hi havia. I a més ja ho va dir el senyor Roig. Sempre hi havia el criteri del president, que és el que feia la proporcionalitat del desempat. També tenien les de guanyar la Diputació. Aleshores, jo el que no entenc, i just quan queden només uns quants plens, suposo que també els de la Diputació, per canviar i perquè hi hagi una nova criteri polític, perquè al cap i la fi, encara que siguin els mateixos partits, poden haver persones diferents, ara es plantegi aquest canvi. Jo el que demanaria és que replantegés i que es tirés endarrere aquesta proposta i que ara l'any vinent, segons les configuracions, doncs, si es valora, es justifica, a la millor podríem entendre una proporcionalitat diferent. Però en aquest cas estem completament en desacord en que, fixin, em sembla que ja ho han dit, el Consell General, 9 representants vocals de la Diputació i 6 de l'Ajuntament. I pel que és l'executiu, de 2 que en tenia la Diputació passem a 5 i l'Ajuntament es queda, perdó, passem a 4 i l'Ajuntament es queda amb 2 igual. Home, això no és proporcionalitat. Repetim, el patrimoni és nostre, els diners de la Diputació són del país, perquè al cap i la fi paguem nosaltres, perquè suposo que la Diputació no té diners celestials, no li venen els euros de la ciència infusa, i per tant no estem gens d'acord amb aquesta distribució arbitrària, perquè no se'n justifica en absolut tampoc, perquè el criteri, repeteixo, qui paga mana no és un criteri just, perquè potser si valoréssim el patrimoni és molt més valor, fins i tot el valor emotiu que hi ha, que no aquesta proporcionalitat. Per tant, Esquerra votarà en contra.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que davant de la intervenció dels meus companys em queda poca cosa per dir, perquè anem a la mateixa direcció que els companys que han intervingut abans dels grups de l'oposició. Però voldria introduir algunes reflexions que encara no s'han fet. Per exemple, la primera és en el context en què estem, és a dir, al final d'una legislatura, és el millor moment per prendre una decisió com aquesta. Quina legitimitat té els representants que aviat deixarem de ser representants, o potser continuarem, però en tot cas han de passar per unes urnes tant els representants de l'Ajuntament com els representants de la Diputació. És una cosa tan urgent, això, com per haver-ho de canviar d'aquesta manera i al final de la legislatura? I després hi ha una altra qüestió que també a mi em sembla rellevant i important, i és de cultura democràtica, no? Si bé el Consorci del Patrimoni hi ha una relació, o hi havia fins ara una relació paritària que posava en peu d'igualtat el que és la representació de l'Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona, doncs per què es trenca això ara? L'Ajuntament de Sitges ja hi va aportar, en el moment de la creació del patrimoni, el que hi havia d'aportar. I la Diputació també, i hi va haver un acord, un gran acord, que ha donat els seus fruits durant una sèrie d'anys de vigència d'aquest consorci. I ara això es vol canviar. Per què? Home, perquè d'entrada, doncs, la Diputació vol exercir allò que ja s'ha dit que és injust, que és que qui paga mana. A veure, aquí el que tenim en joc és un patrimoni que està al servei dels sitgetans, però també de tots els catalans. És a dir, és de tothom conegut que el nostre patrimoni és visitat i concorregut per molta gent, ciutadans de Catalunya, que s'estimen el patrimoni català, que s'estimen el patrimoni de Sitges, que ho venen a visitar, que ho venen a conèixer. Per tant, nosaltres hi aportem el patrimoni, però també obrim les nostres portes a la gent de tot Catalunya i la gent fins i tot de fora, no? Per tant, nosaltres hi aportem molt més que no únicament la part econòmica. Però això dona a entendre un tarannà molt de vostès, molt dels socialistes, molt dels socialistes en l'Ajuntament, molt dels socialistes a la Diputació. I és la llei del més fort i en votació tot el que acabem, allò passar el rodillo, que es diu, no? Per què? Perquè una situació paritària requereix de molt més diàleg per arribar a consensuar les coses. I una relació que no és paritària, doncs, dona lloc a la situació tan típica de votar i imposar el criteri que el qui té majoria, doncs, determini, no? Sense, no cal ni a diàleg, no cal ni parlar-ho, ni consensuar-ho, res. No? Una mica és l'exemple que hem vist també en els museus. Sense diàleg, tirem pel dret. No? Per tant, doncs, en base a aquestes consideracions, el meu grup, Acció per Sitges, votarà en contra d'aquesta reforma, d'aquesta modificació dels estatuts. Gràcies.
Senyora Vicerrano.
Sí, gràcies, alcalde. A veure, la veritat és que jo que he estat porto 12 anys al consorci, a les comissions del Consorci del Patrimoni, 4 anys en representació de la Diputació de Barcelona i 8 anys en representació de l'Ajuntament de Sitges, la veritat és que sempre, sempre, les decisions s'han pres per consens. Mai hem votat, eh? Ni amb les majories, ni amb el 5-5, sinó sempre s'han votat per consens, s'han decidit per consens les coses. O sigui, ho dic perquè tinguem clar això. Jo crec que, com a mínim com a iniciativa, jo no crec que amb el rodillo, no crec que en el tema del rodillo, i el que sí que és veritat és que a la Diputació de Barcelona no hi ha una majoria, hi ha un pacte de govern amb diferents forces d'esquerres, en la qual estàvem d'acord en un projecte concret i que no és únicament el Partit Socialista el que està a la Diputació de Barcelona, sinó també altres forces d'esquerres, i som a la Diputació de Barcelona, i recolzem, com és Esquerra Republicana, com és Iniciativa per Catalunya Verds, que recolzem el govern de la Diputació i aprovem allò que ha aprovat en aquest moment el que portem avui a votació. Jo el que vull dir és que no estem parlant del nostre patrimoni, estem parlant de la gestió del patrimoni. El patrimoni no està en dubte de qui és. Hi ha una part que és de l'Ajuntament de Sitges o del poble de Sitges i una part que pertany a la Diputació de Barcelona i que en un moment donat es va decidir generar un ens per gestionar-ho, gestionar el patrimoni. En cap moment estem dient que perdem patrimoni o no perdem patrimoni, estem parlant de gestió. I per què en aquest moment es fa? Perquè jo crec que en aquest moment estem en l'obligació de fer-ho. En el mes de desembre la Diputació ho va tirar endavant i nosaltres ara ho posem. Jo crec que no podíem obviar, malgrat que tinguem unes eleccions d'aquí 2 mesos o una mica menys i que la Diputació també es renovarà, no podíem obviar aquesta decisió. I per tant, jo crec que era una obligació nostra fer aquesta modificació. Ells tenien el vot de qualitat, la Diputació tenia el vot de qualitat i per tant, com deia abans, les decisions es van prendre per consens sempre, però si haguéssim volgut, teníem majoria, perquè el vot de qualitat, en definitiva, és una majoria camuflada d'alguna manera. Per tant, continua estant la mateixa majoria, però en aquest moment estem obligats a fer-ho.
Senyor Rafael Roig.
Sí, gràcies, senyor alcalde. I més que res, perquè clar, aquí jo també sóc representant, o estic representant a la Diputació de Barcelona, no en aquest plenari, evidentment, però sóc membre, i després de sentir les diferents intervencions, m'he quedat amb una que m'ha deixat, malgrat no comparteixi, una certa tranquil·litat, que com a mínim una persona s'ha llegit la proposta, que és la senyora Parés. Els altres dubto que sàpiguen del que parlaven, ho dubto, sincerament. I quan ho dubto, imagino que vostès estan tots d'acord en que les lleis estan per complir, o no. Per tant, senyora Parés ha fet esmena, ha fet la interpretació i podrà estar més d'acord o no, però ha fet la interpretació d'una llei. El Parlament de Catalunya, perquè tots els que estem aquí, evidentment els independents no hi tenen cap cosa a veure, però totes les altres grups polítics estem aquí, va aprovar aquest any passat, i em sembla que definitivament va quedar aprovat el mes d'agost, la llei de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques. I en un dels seus apartats, que és el que feia esment la senyora Parés, diu clarament aquests termes que plantegen, que s'ha de garantir la representació de les entitats consorciades amb la proporcionalitat que sigui. I és per aquest motiu que, atenent sobretot el fet que les aportacions que efectuen els diferents membres del Consorci i prenent com a base, evidentment, has d'agafar un referent, que és el pressupost de l'any 2010, corresponen en termes generals i perquè tots ens situem quines són les aportacions, 15% Ajuntament de Sitges, 85% Diputació de Barcelona. Dada que constato i que és la que serveix, en tot cas, perquè digui aquesta modificació i perquè va en aquest camí. Però també deixin que els digui que ja els vaig mig explicar la comissió informativa. La pròpia Diputació està endegant un procés de resituació i de presència en molts organismes i, evidentment, també en aquest cas planteja per lo que fa referència als consorcis. I quan dic planteja, està plantejant la seva sortida de la majoria dels consorcis. I ara parlo de memòria, però 15 o 16 de turisme i en aquest moment ja està fent els passos per sortir, etc etc. I només restarà en 16 consorcis, avui, ara, en aquest moment. La decisió està en 16 consorcis. I, evidentment, són consorcis molt diversos. N'hi ha consorcis que són de tipus sanitari, hi ha, evidentment, consorcis que fan referència a temes ambientals, mediambientals, i hi ha, evidentment, consorcis que fan referència a cultura i a patrimoni. I en aquest darrer cas és el que es troba el Consorci del Patrimoni de Sitges. I n'hi ha dos més que també s'hi trobaran. De tots els que es dissoldran, els que quedaran seran el Consorci del Patrimoni de Sitges, el que coneixem pel CCCP, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i el Consorci de les Drassanes, els tres consorcis que continuaran la Diputació de Barcelona a dintre. I per la seva informació, també perquè la tinguin i la sàpiguen, perquè després també els diré la proporcionalitat de com ja estan funcionant aquests consorcis avui dia, la Diputació de Barcelona, en el cas del CCCP, fa una aportació del 65%. I en el cas de les Drassanes, del 67%. I en l'Ajuntament de Sitges, repeteixo, del 85%. I també, per la seva informació, fruit d'aquesta situació, sàpiguen quina és la representació que té la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona en aquests diferents, aquests dos consorcis que els citava. Per el que fa referència al consorci del CCCB, és de 13 representants per la Diputació i 6 l'Ajuntament de Barcelona. I en el cas de les Drassanes és de 7 representants de la Diputació i 4 l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquests ja, en aquest moment ja no caldrà tampoc ja adaptar-los perquè ja porta temps que els van adaptar abans de, fins i tot de que sortís la llei. Bé, jo entenc que es pugui ara qüestionar, però ja ho ha dit el senyor Serrano, de que el patrimoni aquí no entra en cap mena de perill ni en cap mena de situació crítica. El patrimoni és cada un de qui és. I si demà, per una part, decideix dissoldre el patrimoni o sortir-se'n, dissoldre el consorci o sortir-se'n, en aquest cas l'Ajuntament de Sitges, recupera tot el que ha portat del primer a l'últim. Però jo, evidentment, no puc acceptar algun tipus d'expressions que s'han donat aquí, de rodillo, prepotència, quan en aquest moment, no, a part del 85% de l'ordinari que està portant la Diputació al municipi de Sitges, aquest any ha fet un esforç de més de 3 milions d'euros per recuperar part d'aquest patrimoni. I el que vulgui mirar les xifres comparativament amb el que es dedica en patrimoni en altres municipis, el convido que s'ho miri. Per tant, potser si la prepotència serveix per dir Sitges ha de sortir ben parada en aquestes inversions, miri, faré la lectura positiva, però em sembla que no és aquesta la lectura que hem de fer. Per tant, començo igual que m'he acabat, senyors, del ple. Imagino que tots vostès el que volen és complir la llei que tots els nostres grups polítics van aprovar l'any passat al Parlament de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies. Una paraula. Senyor Forns.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Roig, sí que ens hem llegit el dictamen, sí que sabíem de què parlàvem, no només l'Àngels Parés, sinó la resta de membres de l'oposició. Però, escolti'm, la llei formula que la modifica i diu que la representació dels membres del Consorci en els òrgans de decisió s'hauran de mantenir en la proporció que fixin els estatuts. Però qui fa la proposta exacta de modificar els estatuts són vostès. I qui ho basa en la proporció econòmica són vostès. Per tant, aviam, podíem agafar altres criteris o podíem mantenir els criteris que hi havia fins ara. O podíem parlar del que dèiem d'altres coses, de les col·leccions, de les propietats, el que sigui. Però el criteri econòmic el fixen vostès. Per tant, sí que aquesta modificació surt de vostès. Això també volem, vaja, des del nostre grup vull que quedi molt clar d'on surt. I que sí que ens ho havíem llegit i que sí que ens ho havíem mirat. Gràcies.
Senyora Parés.
Jo, hi ha una cosa que el senyor Serrano penso que ens ha donat la raó i que, per tant, no entenc la modificació. Si tot s'ha fet per consens, doncs cap problema, perquè ho hem de canviar. Perquè hi ha aquest plantejament. És a dir, precisament el motiu de la proporcionalitat basat en la llei, el que no entenc és que si vostès decideixen les coses per consens, i és cert, perquè amb les vegades que hi hem estat no hi ha hagut mai problemes, és a dir, és evident, que les persones que formen part del consorci se l'estimen, encara que siguin forasteres, i respecta moltes vegades els criteris, però vostè mateix m'està donant la raó. Si tot s'ha decidit per consens sempre, per què recristines ho hem de canviar? És a dir, sap greu, no?, que l'argument siguin els peles, ho sento. Em sap greu que la modificació dels dos consells es basi en una qüestió de que qui aporta més. I després l'altra qüestió, miri, Esquerra Republicana no combrega amb rodes de molins. Si els d'Esquerra de la Diputació de Barcelona estan al govern i no van tenir en compte de preguntar-ho amb el seu regidor que hi havia aquí, doncs és el seu problema. Jo tinc molt clar que estic a casa meva i aquí qui decideix és el meu partit, l'executiva i el grup municipal. Per tant, miri, ja els estiré les orelles quan els vegi, evidentment, perquè penso que, em reafirmo amb el que he dit abans, no entenc si tot es decideix per consens, perquè doncs s'estableix aquesta diferenciació.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor. Sí, jo? Gràcies, senyor alcalde. Bé, ja estem acostumats a la manera de fer del senyor Roig, una manera agressiva, comença acusant de que els altres no sabem de què parlem. Jo m'he llegit el dictamen, jo sé de què parlo, i fonamentar la seva argumentació en que els altres no en saben i vostè en sap molt, em sembla penós. Em sembla penós per la seva línia d'agressió i d'agressivitat, i de no buscar consensos, justament, d'això, de passar el rodillo. Dona també una mica la idea de quin és el seu estil. No? Per part d'això, jo que sí que voldria posar de relleu és que en la intervenció del senyor Serrano, ja ho ha posat també de relleu la senyora Parés, doncs sempre s'ha aprovat per consens. Per què? Perquè la relació era paritària. I la paritat, ja ho he dit abans, facilita el consens, facilita que es dialogui molt fins que al final s'arribin a punts d'acord. A partir d'ara no serà el mateix. Ja veurem quantes vegades hi haurà acord per consens, havent-hi la majoria que necessita la Diputació per imposar el seu criteri. Ja ho veurem. O sigui que el canvi de modificació d'aquests estatuts, doncs segueixo dient que no facilita una manera de fer de diàleg i de consens. Gràcies.
Senyor Carretero.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Como hemos dicho, este grupo municipal al principio de su intervención, este punto ya pasó por el pleno de la Diputación. Por tanto, que usted, señor Rocha, aquí acuse de que no nos hemos leído, posiblemente a lo mejor lo hemos leído bastante más y lo hemos estudiado bastante más que usted. No solo este grupo municipal, sino también el grupo Partido Popular que tenemos en la Diputación. Después de estudiarlo y en base también al criterio que pone la ley, se repartirá proporcionalmente a los criterios que se designen, que no tiene por qué ser el económico. Ustedes han decidido el económico porque, mire, pues así pueden justificar el tener esa mayoría. Pero eso es lo que estamos discutiendo en este pleno, precisamente. No estamos discutiendo. Evidentemente, la ley hay que cumplirlo, pero el criterio lo elegimos en el consorcio o lo podemos influir nosotros. Y ustedes han decidido poner este criterio para primar a la Diputación, la representación de la Diputación. Y esto es la única realidad. El objetivo de tener este control en la Diputación, pues bueno, aquí se han argumentado, se han salido algunas cosas y posiblemente no van desencaminadas. ¿De acuerdo? Gracias.
Señor Serrano.
Sí, muchas gracias, alcalde. Yo supongo que la señora Parés no em farà responsable de la manca de coordinació del seu grup de la Diputació amb el grup municipal. Com a mínim, això sí que no seria responsable. Jo el que sí que crec és que jo no crec que el canvi de representants faci que es deixi de tenir consens, senyor Andreu Bosch. Jo crec que, com deia la senyora Parés, els foranis i no foranis per participar amb el Consorci Patrimoni acabem estimant el nostre patrimoni i que no feia falta a poder anar a votar, sinó que per consens s'aprovava. Jo veia una llei, com deia el senyor Roig, nova, de l'agost del 2010, que fa que això, aquests canvis, els plantegem. I el senyor Forç, que abans se m'havia oblidat, jo no, quan ha començat a plantejar el seu neguit per la convocatòria del Consorci de Patrimoni, penso que no és en aquest ens, en l'òrgan del ple de l'Ajuntament, on s'ha de queixar, perquè en cap moment, en els òrgans de discussió del Consorci de Patrimoni, l'he sentit demanar més temps o altres coses. Però penso que no és aquí on hauria de fer la queixa.
Senyor Roig.
Sí, senyor alcalde. No portaré res de nou, senzillament un estall. Bé, no portaré res de nou, tan sols en aquest cas aquest discurs recurrent, que al final el que busca és trobar l'espai, trobar allò, el titular que té constantment el senyor Bosch. No serà aquest regidor qui li donarà l'oportunitat ara d'obrir un debat amb vostè. Gràcies.
Senyor Mercè.
No, és per dir-li, senyor Serrano, jo he sigut també membre d'aquest consorci fa anys i és veritat que tot s'ha fet per consens. Però si tot s'ha fet per consens i té que continuar pràcticament tot per consens, per què es canvien aquests estatuts? Té que haver algun motiu? Perquè si no, no es tocarien, no? I a més, presentat per la Diputació, encara més. Vull dir que si és consensuat amb l'Ajuntament de Sitges i la Diputació, doncs vale, però és que ha sigut solament de la Diputació. Llavors, no entenc per què té que haver aquesta modificació. Jo abans he sigut molt poc escuet, però sí que me'ls he llegit, sí que he sigut membre d'aquest consorci i conec molt bé el tema.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.
10:54, ho han pogut escoltar vostès, el recel, la manfiança de l'oposició a l'interpretar que alguna cosa pot haver-hi darrere aquesta decisió de la Diputació de Barcelona, posada en coneixement a l'Ajuntament de Sitges, de canviar la representació de l'ens a dins el que és l'òrgan de govern del Consorci del Patrimoni. Per un costat han escoltat l'opinió majoritària dels grups de l'oposició i per altre l'opinió de l'equip de govern. El Consorci del Patrimoni, que si la memòria no ens traeix, es va formar l'any 1994. La primera directora del Consorci del Patrimoni va ser Mariana Dalsau i precisament la primera acció del Consorci del Patrimoni a l'abril del 1995 va ser l'obertura de la Pinacoteca Municipal, dalt de tot del Museu Maricel. Més coses.
Més coses. Doncs ja continuem. Alguns punts que repassarem ràpidament. L'aprovació de l'inventari de béns patrimonials i de domini públic de l'Ajuntament. També l'aprovació de la desestimació d'un recurs presentat per Mercadona contra la modificació del contracte mixt de concessió de domini públic i redacció del projecte executiu d'obra de reforma de l'immoble del mercat municipal. No va generar cap mena de discussió. També l'aprovació de la denegació de la petició de declaració de nulitat de l'acord de ple aprovant definitivament la creació i constitució d'un consorci amb el nom del Consorci de Club Natació Sitges. De fet, ho explicava Armand Paco en la roda de premsa prèvia del ple, es tractava de resoldre les al·legacions presentades pels gestors de la piscina municipal i també pel mateix Club Natació sobre alguns aspectes, alguns serrells que doncs, finalment han estat desestimats després d'aquesta consideració i per tant s'aprova definitivament el nou consorci. Després hi havia tres donacomptes d'informes de control financer, un sobre l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall, un altre sobre el Servei Municipal del Centre de Dia a la Plec i un altre sobre el contracte de servei de gestió indirecta del Centre Obert al Rusc. El primer d'ells va generar una petita controvèrsia al voltant de la gestió de l'Escola de Música. Va dir Jordi Mas, de Convergència i Unió, que de l'informe de control financer se'n desprenien reiterades irregularitats en la gestió del centre. Entén Jordi Mas que l'empresa ignora la greu situació financera municipal i incrementa el nombre de professors malgrat que no hi ha dotació i per tant aquests professors han de ser assumits, aquest sobrecost ha de ser assumit per l'Ajuntament. No pot ser, va dir Jordi Mas, que l'Ajuntament hagi d'assumir els costos. La resposta de Rafael Roig, com a regidor d'Hisenda, va dir que és cert que s'està portant a terme aquesta pràctica i que, diguem, se li està cridant ja l'atenció a la societat gestora de l'Escola de Música perquè no porti a terme doncs qüestions com bonificacions a alumnes sense comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament o que hi hagi rebuts retornats i aleshores que el cost l'hagi d'assumir també la institució pública, etc. Malgrat això, després Javier Fernández, com a regidor d'Educació, va demanar la paraula i va dir que la música o l'escola de música és un servei molt singular. Tenir menys alumnes no vol dir tenir menys despesa i que, per tant, va acabar definint la gestió de l'empresa com una gestió exitosa. Va cridar com a mínim l'atenció, la consideració, doncs, en contrast del que havíem
després
sentit
de les paraules de Rafael,
Roig. Però, en qualsevol cas, el PU era simplement un d'una compte i, per tant, es va acabar aprovant. Com comentàvem, també va haver posteriorment l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits i de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost. Diguem, va haver també algunes consideracions puntuals sobre temàtica econòmica en les quals no hi entrarem per no fer-ho tot massa llarg, perquè ens n'anem directament ja al donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici 2010. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que cal una auditoria seriosa que tingui en compte els números de l'Ajuntament, ja que el mateix interventor no ha disposat dels comptes dels ens. Aquesta queixa de Jordi Mas va ser contestada, per això fem aquí, ens aturem un segon, va ser contestada després en el torn de rèpliques. Sembla ser que en la liquidació del pressupost no cal tenir en compte els números dels ens autònoms perquè aquests tenen temps fins al març, fins al 31 de març, per tancar els seus números. Per tant, la liquidació del pressupost no pot comptar amb uns números que encara no estan tancats. Malgrat tot, clar, l'interventor posa que no ha comptat amb aquests números perquè realment no hi ha comptat. No hi ha comptat perquè legalment no els necessita, però el fet de posar-ho va motivar una queixa de Jordi Mas que va ser contestada per l'equip de govern. Malgrat tot, Andreu Bosch després va reiterar la queixa sobre el mateix aspecte, que després va ser també contestat per l'equip de govern. Fet aquesta salvetat, Jordi Mas també va dir que volem els números clars i cal recordar les obligacions perquè estem obligats a indemnitzar si les coses no es fan bé. Va destacar Jordi Mas una frase que de l'informe de l'interventor que si més no crida l'atenció. Es gestiona d'esquenes al pressupost, va dir l'interventor. L'informe ho va repetir Jordi Mas, també ho va repetir després Jorge Carretero. Va dir Jordi Mas que, dit d'una altra manera, el govern se'l passa pel forro, va dir també d'aquesta manera. Ara ho sentiran. I a partir d'aquí va bé, doncs, ja el que és tradicional, el ball de xifres. Considera Jordi Mas que hi ha hagut pràctiques irregulars. Si el 2010 eren 4,5 milions d'euros de factures sense consignar, hem passat a 7,8. Hi va haver també una previsió desorbitada d'ingressos per venda de parcel·les que no s'ha produït i això representa una gestió econòmica fracassada. Entén que el regidor de Convergència i Unió que finalment tancar o liquidar el pressupost amb 22 milions d'euros de dèficit acumulat o amb un estalvi net negatiu, és a dir, un dèficit fa gràcia perquè es fa servir el terme estalvi net negatiu quan,
això és un eufemisme,
un dèficit de 4,9 milions d'euros, una diferència entre ingressos i despeses, 4,9 milions negatius. Va acabar dient en el seu discurs al regidor de Convergència i Unió: no els podem demanar que reaccionin, de fet estem a 2 mesos d'unes eleccions, i va també argumentar que hi ha hagut al llarg de la legislatura 3 regidors d'Hisenda, però els culpables han estat tots, no només els regidors d'Hisenda, sinó la gestió de la resta de l'Ajuntament. Hi ha un pou on l'Ajuntament està caient en caiguda lliure, va acabar dient el regidor de Convergència i Unió. A partir d'aquí, va haver la consideració que comentàvem de l'interventor, a partir d'aquí Jorge Carretero, del Partit Popular, va dir que el govern gasta sense control i no ha volgut reaccionar, els hi ha donat igual el pressupost i no han aconseguit quadrar els números. Aquest forat serà, va dir Carretero, molt difícil de recuperar. I es va preguntar també el regidor del Partit Popular a quantes empreses enfonsen per no pagar-les a temps. No tenen defensa per la gestió econòmica, que és negligent i que pot comportar, va acabar dient Jorge Carretero, responsabilitats personals. Àngels Parés, d'Esquerra Republicana, entén que els regidors haurien d'explicar com han gestionat i l'alcalde després fer una explicació política de tot plegat. Va recordar Parés que el pressupost del 2009 es va abstenir perquè es va quedar que es pagaria de manera més puntual i que es faria un esforç. En el del 2010 ja no va passar i, perdó, en la liquidació del pressupost ja ha quedat clar que aquesta situació, segons Parés, doncs encara ha anat a pitjor. Va preguntar-se també la regidora d'Esquerra Republicana quin compromís poden oferir els dos grups del govern per sanejar l'Ajuntament. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, creu que el govern navega sense rumb, que el 2010 s'han multiplicat per 10 les factures sense consignació que hi havia el 2006 i que l'estil de governar de l'actual equip de govern costa molts diners. Han estirat més el braç que la màniga de manera constant i a partir d'aquí va fer un repàs de moltes partides i va posar molts exemples per donar fortalesa a les argumentacions que expressava. No han fet més que agreujar la mala situació econòmica, va acabar dient Andreu Bosch. La resposta al regidor d'Hisenda, Rafael Roig, no va ser menys curta. Va dir Rafael Roig que la legislatura va començar amb un pla de mandat ambicions perquè Rafael Roig va voler fer un repàs no només a la liquidació del pressupost del 2010 sinó
a, del 2007 en endavant.
Exacte, tot el que ha estat l'actual legislatura. Va dir que la situació del 2007 no tenia res a veure amb l'actual. A finals del 2007 comença la crisi financera, després el 2008 la crisi econòmica i això ja es va començar a veure en el pressupost del 2009. Va fer que baixessin les inversions, però de tota manera els impostos s'han aconseguit mantenir congelats i s'ha portat a terme un pla de finançament, de sanejament, perdó. El 2010 la majoria d'àrees han reduït un 10% la seva consignació pressupostària i això s'ha pogut constatar. L'increment d'ingressos corrents de 1,5 milió d'euros, va comentar Rafael Roig. El 75% del deute és amb CESPA, per tant, serien 4 milions d'euros dels 6 milions d'euros que hi ha de dèficit i s'ha arribat a un acord amb CESPA. Ho va explicar després en un altre dels punts que escoltarem en Rafael Roig, i el deute s'ha anat allargant al llarg de tota la concessió. També s'han de tenir en compte resolucions judicials. Va comentar també el regidor d'Hisenda que ja s'ha aconseguit reduir el dèficit respecte del que hi havia el 2009 i també la ràtio d'endeutament. Recorden aquella famosa ràtio d'endeutament que estava en el 118%? Doncs ara està situada en el 98%, s'han baixat gairebé 20 punts. S'ha hagut també de resituar algunes partides del pla de sanejament i s'ha aturat la davallada del romanent de tresoreria. Va voler explicar Rafael Roig que ja que els grups de l'oposició avui han volgut remarcar els aspectes negatius del tancament del pressupost, doncs que hi havia determinats aspectes positius que semblaven albirar un canvi de tendència general i aquests són els que va voler mantenir l'equip de govern. En paraules del regidor d'Hisenda, va dir que efectivament hi hauria un canvi de tendència, però no ens hem de relaxar. A partir d'aquí, un torn de paraula d'Andreu Bosch criticant algunes de les respostes de Rafael Roig, contestat després també per Rafael Roig encara amb més dades. Va dir Rafael Roig, per exemple, que l'Ajuntament fa serveis que no pertoquen en un 29%, una xifra, un percentatge superior a la majoria dels ajuntaments que ens envolten.
Uh-huh. Em sembla que hi ha un informe de l'Avui a l'entorn d'aquesta qüestió.
I que el deute per habitant de Sitges, malgrat tot, és de 1.434 euros per habitant. Som dels municipis que tenim menys deute per habitant, segons també va dir Rafael Roig. El patrimoni de l'Ajuntament s'ha incrementat des del 2003 un 132%. Si el 2003 era de 21 milions d'euros, el 2007 era de 32 milions d'euros, ara és de 49 milions d'euros. El patrimoni, que és tots els béns que té l'Ajuntament, va recordar Rafael Roig, que s'han comprat des del Centre de Disseny fins al Palau del Rei Moro. I tot això, doncs, són increments patrimonials amb els que ara compta l'Ajuntament i que el 2003 no tenia. Va acabar dient el regidor d'Hisenda que s'han vaticinat catàstrofes que no es compliran, s'ha baixat el dèficit i la despesa corrent sense increment dels impostos ni deixant d'ajudar el teixit social, i per tant va mostrar el seu orgull pel que va definir com a feina ben feta. Escoltaran, per tant, no el comencem encara, però per tancar la reflexió a l'entorn d'aquest debat, un debat, doncs, a dos mesos de les eleccions, un debat amb un rerefons econòmic doncs, important. No es va parlar només del 2010, sinó que, doncs, vam poder assistir ahir al que era l'últim gran debat econòmic d'aquesta legislatura.
Per tant, com si fos un debat sobre el pressupost, sense pressupost. Es parlava de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2010. Deixem reposar en Joan, perquè això ha estat un exercici d'abstracció d'un debat aproximadament d'hora i 5 minuts.
Hora i
5,
sí, hora i 3, hora i 5.
Hora i 5. Per tant, els tornarem a retrobar a un quart d'una, aproximadament, però vet aquí, doncs, expressat ja en tots els detalls el debat que ens ha resumit en Joan sobre la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2010.
Una vegada més, es fa evident que cal una auditoria sèria, una auditoria en profunditat que posi sobre la taula els números clars d'aquest Ajuntament. Una auditoria que analitzi en profunditat tots els números de l'Ajuntament, de les seves empreses adscrites, que analitzi la legalitat de les seves actuacions i l'eficiència en la seva gestió. És molt trist que constantment s'amaguin darrere subterfugis de suposada legalitat per sentir-nos any rere any que l'interventor no ha disposat dels comptes de les entitats per poder fer l'anàlisi consolidat com requereix la normativa legal. Diu, i faré referència diverses vegades a l'informe de l'interventor durant la meva intervenció, diu la pàgina 33, a data d'emissió d'aquest informe es desconeixen els estats comptables corresponents a l'exercici 2010 dels ens dependents de la corporació municipal. Sembla mentida, però tenim tancada la liquidació de la Casa Gran i no han tingut temps de fer el mateix amb les empreses que són més petites i que, en bona lògica, haurien d'haver estat fetes abans. De què ens serveix de fer tot això si no podem avaluar l'estat real, econòmic i financer de la corporació, que no només de l'Ajuntament? Quin valor tenen tots aquests números si no contemplen la part de les empreses que no és menor? Volem els números clars, transparents i al dia. Cregui'm que no fan cap favor al poble amb aquesta actitud seva de no ensenyar la realitat econòmica amb tots els ets i uts, perquè en el fons, senyors del govern, no oblidin que vostès són els principals responsables. Com conclou aquest informe de la intervenció, a la pàgina 46 concretament, han de recordar les responsabilitats que tenen, segons l'article 176 de la Llei General Pressupostària, ja que, i ara cito textualment, quan adopten resolucions o duguin a terme actes amb infracció d'aquesta llei, de la llei pressupostària, estaran obligats a indemnitzar la hisenda pública pels danys i perjudicis que siguin conseqüència d'aquells, amb independència de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre. Això cito de l'informe d'intervenció. L'interventor i el seu equip, imagino, perquè hi ha un equip a darrere, òbviament, de tant en quant en els seus informes ens regala alguna cita, alguna expressió que reflecteix la realitat de la situació. Ja ens va qualificar fa un temps la situació econòmica de l'Ajuntament com a col·lapse. I ara diu una frase que no pot ser més escaient. Diu a la pàgina 45, referint-se a la seva gestió: es gestiona d'esquenes al pressupost. Miri, jo no ho hagués dit més clar. Una cosa és que el pressupost sigui un document dinàmic, que ens ajudi a gestionar les nostres activitats, però una altra cosa és que el seu govern se'l passa pel forro. No em puc explicar és que no em puc imaginar quines en deuen fer per tenir any rere any rere any, i ja en van quatre de seguits des de que sóc regidor, una quantitat desorbitant de factures, vaja, de despesa, vaja, que no estava consignada al pressupost. Sempre, òbviament, poden succeir imprevistos que et poden descol·locar una partida. Però és que vostès, com també diu l'interventor, i cito de la pàgina 44 de l'informe, diu: l'existència d'operacions pendents d'aplicar al final de l'exercici constitueix una pràctica irregular que malauradament ha esdevingut constant a l'entitat. És a dir, cada any, durant aquesta legislatura, que per sort ja acaba, han estat fent el mateix i no han entès que el pressupost està, entre altres coses, per posar fre a aquesta rauxa que tenen vostès de gastar i gastar. A la liquidació del 2010 han estat 4,5 milions d'euros, que es diu aviat, 4,5 milions d'euros, pàgina 36, que sumades als que encara tenen pendent d'exercicis anteriors, fa un total de 7,8 milions d'euros de factures sense consignació pressupostària. Factures que, com avui han fet en un punt anterior, hauran d'anar incorporant via reconeixement extrajudicial de crèdits i així retardant d'aquesta manera el pagament de les mateixes. A part d'això, hi ha altres coses que cal destacar en la liquidació del 2010. Ja vam avisar en el seu dia, i si volen repassin les actes dels plens per confirmar-ho, que havien considerat una previsió d'ingressos desorbitada per aquest any i que van incorporar alegrement al pla de sanejament financer com a 3,3 milions d'euros del capítol 6 la venda d'unes parcel·les a Quin Mar i de Cal Antoniet que no s'han fet, no s'han vengut durant el 2010. I ara ens trobem que hi ha aquest forat de 3,3 milions d'ingressos de no ingrés, per dir-ho així, en el pla de sanejament financer. En definitiva, i per no fer-ho massa llarg, continuen amb la seva gestió econòmica fracassada, amb un resultat pressupostari negatiu pel 2010, pàgina 22, de més de mig milió d'euros, concretament menys 548.713,37 euros, amb un romanent de tesoreria negatiu, un dèficit acumulat de 22 milions d'euros, pàgina 26, menys, exactament són menys 21.939.298,98 euros, i amb un estalvi net negatiu de 4,9 milions d'euros, que exactament és menys 4.887.211,80 euros. Tot això, òbviament, sense tenir en compte els deutes que ja s'han acumulat amb els bancs i caixes, que per cert han incrementat encara més durant aquest 2010 amb 5,4 milions d'euros més. Sincerament, ja no els podem demanar, ja no els podem demanar que reaccionin. A poques setmanes de les eleccions municipals, aquest govern ja no pot fer-hi res. El mal, òbviament, ja està fet. Hem vingut demanant rigorositat i contenció en els comptes municipals des del 2007, ja a l'inici d'aquesta legislatura. Han passat tres regidors i regidores d'Hisenda i no se n'han sortit. Però tampoc no voldria que semblés que els culpables han estat els regidors i regidores d'Hisenda que han anat passant. Els culpables, de fet, han estat cadascun dels membres d'aquest govern sortint, que no ha sabut adaptar-se de manera ràpida i eficient a la nova situació i que han conduït aquest Ajuntament a un pou pel qual encara s'està caient en caiguda lliure. Només, doncs, els puc demanar una cosa, que deixin les coses el millor possible perquè els nous regidors que entraran amb tasques de govern a partir del maig, sigui qui sigui, intentin redreçar aquesta desesperada situació. Gràcies.
Moltes gràcies. Abans de donar la paraula, jo demanaria, senyor Mas, el que he dit de la poca seriositat de les auditories de l'interventor, jo crec que no és just, perquè l'interventor fa amb el seu equip les auditories, no les fa aquest govern ni aquest alcalde, i crec que les fa amb molta seriositat aquestes auditories. Jo crec que tot el que més ja ho podríem discutir, però jo no crec que se li digui al senyor interventor que no fa les auditories seriosament. Una altra cosa és que vulgui fer més auditories o en vulgui fer altres, però jo li demanaria que rectifiqués amb aquest tema per la figura de l'interventor i el seu equip. Res més. Sí, senyor Mas.
Sí, no, no, no. Perdó, senyor alcalde, gràcies per la paraula. No, no, no m'he entès, no he dit absolutament això. Òbviament, l'auditoria... El que estic dient és que el senyor Darbetó no pot fer una auditoria com cal si no té la informació dels ens adscrits. Això és el que estic dient. És a dir, si no té una informació de les empreses, òbviament emet un informe parcial, emet un informe que està coix i que no reflexa la realitat complexa i completa de la situació. Anava amb aquesta línia. Si se m'ha interpretat d'una altra manera, òbviament rectifico.
Sí, senyor interventor, per aclarir-ho, i després passem la paraula als diferents regidors.
Si se'm permet un aclariment, en aquest moment es dona compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i, per tant, això que vostè fa referència, que és la situació global de tot el grup municipal, de tot el que és el sector públic local, no correspon en aquest moment. Els ens instrumentals de l'Ajuntament tenen fins a 31 de març per formular els seus comptes. I d'acord amb el protocol que tenim aprovat en aquest Ajuntament d'elaboració del compte general, ara procedirem a formular els estats i comptes consolidats, que serà la integració de la liquidació de l'Ajuntament amb els comptes dels diferents ens. Una vegada s'hagin formulat aquests comptes consolidats, seran sotmesos a una auditoria, tal com ve sent tradició en aquest Ajuntament, una auditoria externa, la qual formarà part del compte general que es presentarà a la Comissió Especial de Comptes, esperem, si complim el termini, abans del mes d'agost.
Moltes gràcies per l'aclariment. Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. Després de l'extensa intervenció del grup municipal Convergència i Unió, en la qual pràcticament s'ha posat manifiesto y coincidimos con el 90% de lo que se ha dicho y que todo se extrae además y queda plasmado en el informe del interventor. Queda plasmado su política económica, que se resume en tres palabras: gastan sin control. Y esto se lo venimos diciendo desde el 2008 y ustedes no han querido reaccionar ante esta situación que está denunciada tanto por el interventor como por los grupos municipales desde ese año. Ustedes han seguido gastando sin control y lo han hecho, y queda de manifiesto en el informe del interventor, con la cantidad de casi 7 millones de euros de operaciones pendientes de aplicación, fuera de consignación presupuestaria. La frase que se ha mencionado aquí, que sale en el informe de intervención, es lapidaria: gestionan de espaldas al presupuesto. Es decir, a ustedes les da igual el presupuesto. Les da igual, ya se lo dijimos también a una ocasión. Ustedes hacen un presupuesto porque lo tienen que hacer y lo tienen que presentar aquí, pero no, ni se lo creen ni saben lo que ponen allí. Y prueba de ello es que en ningún momento han conseguido cuadrar el presupuesto según sus previsiones. Es una actitud realmente irresponsable que tendrá consecuencias durante muchos años después de su paso por este ayuntamiento, porque han dejado un agujero en el ayuntamiento que será muy, pero que muy difícil de recuperar, no imposible, haciendo una gestión, lo que ustedes no saben hacer y lo han demostrado en estos últimos 8 años, no saben gestionar. Ya les dije una nota en un tema puntual, un cero en gestión, en este momento un cero en gestión en toda su política económica. No vamos a repetir aquí los parámetros económicos que son resultado y que aparecen en el informe, porque es que son, como se dice, pues lapidarios. O sea, un remanente de tesorería negativo de 21 millones de euros, facturas por pagar de 21 millones de euros. ¿Cuántas empresas están ustedes hundiendo por no haberles pagado todavía a tiempo? ¿Cuántos puestos de trabajo? Porque a ustedes les da igual, en esto no piensan. Ustedes son muy socialistas, pero desde luego en esto no piensan. Y luego tenemos una deuda de 40 millones de euros, sin contar, porque se desconoce en estos momentos, cómo están las empresas municipales. Es increíble que aún quieran defender su gestión económica. No tienen defensa alguna. Este grupo municipal quiere expresar, además, que tal y como avisa el interventor, una gestión negligente puede tener responsabilidades personales. Y este grupo municipal, si se da el caso, las exigirá. Gracias.
Muchas gracias. o paraules, senyora Parés.
Sí. A veure, jo m'he llegit tot l'informe i les diferents partides. I val a dir que sí que, certament, l'informe d'intervenció i el que es desprèn de les seves paraules, m'atreviria a dir que és preocupant. I suposo que això vostès també estan d'acord que és preocupant, el dèficit acumulat any rere any. M'agradaria precisar que els comptes que es porten van del 2007 i que en els exercicis anteriors es havia tancat sempre regular, és a dir, que no hi havia dèficit, perquè és que si no, abans ens posa tots al mateix sac, i no és que faci 8 anys que s'acumula el dèficit, sinó que podien començar cap al 2007-2006. I a més, aquí l'informe és el 2007, que és el que discutim avui. Si no, però tal com s'ha dit, el dèficit que s'ha anat acumulant, l'anàlisi que es fa en l'informe, és el 2007 al 2010. Jo és el que he llegit. Per tant, el que vull és precisar i vull concretar que el que estem valorant i donem comptes és del procés que hi ha aquí. Mirin, jo no entraré a valorar el pressupost per ell mateix, perquè sóc conscient que de vegades doncs hi poden haver-hi partides, i mirant-les n'hi ha moltes que estan relacionades amb el tema d'espai urbà, relacionades amb una sèrie de partides que tots sabem que poden sortir imprevistos i que a més són els que tenen més càrrega econòmica. I per tant, el que voldria fer és que cada regidoria, en aquest cas, doncs, establís els criteris i valorés realment si ha fet una gestió improcedent del pressupost. És a dir, això és un criteri que lliga amb la proposta que m'agradaria fer tot seguit. I és que m'agradaria que l'equip de govern ens donés una explicació política, valorativa, política, de què és el que ha passat a trets generals i quin compromís, a banda d'aquesta contenció d'aquest fons del 40%, etc., quin compromís polític assumeix després que avui donem comptes d'aquest pressupost. Jo penso que això és el que és important, perquè el que està fet ja està fet. Per tant, el que demano és que cada regidoria estableixi els seus criteris i si realment la despesa que ha generat ha estat una despesa important i imprescindible, o bé ha fet una despesa a la babalà, inútil. I per tant, després demano, en aquest cas, el màxim responsable de la gestió del pressupost, per tant el senyor alcalde, una explicació política, valorativa, relacionada amb aquest compromís també de futur. Perquè mirin, a mi el que em preocupa és també totes aquestes factures sense consignació pressupostària. I em preocupen perquè, ja ho vam dir l'any 2009, i aquest va ser el nostre compromís amb l'extensió del pressupost. Si recorden, vam estar treballant. I la nostra aportació en aquell pressupost que ens vam abstenir anava molt més enllà de llegir-nos-el i discutir quatre partides, perquè nosaltres el que vam establir eren unes polítiques d'esquerres, per això som un partit d'esquerres, que el que ens proposàvem era de vetllar, sobretot pels petits proveïdors i per aquestes empreses petites i mitjanes, moltes relacionades amb la vila, i amb els treballadors i treballadores que, d'una manera directa o indirecta, treballen i que, per tant, generen riquesa, generen, per tant, moviment econòmic al voltant, doncs, de l'Ajuntament. I el que ens preocupa és això, aquest compromís que nosaltres vam establir i que, a la millor, doncs, ara estan patint greument la situació econòmica perquè no cobren o no podem arribar amb aquell compromís de cobrar els, primer havíem dit els 30 dies, i que també veiem, tal com se'ns va portant, les diferents factures que no es poden pagar en el termini de, que marca la, la nova llei que ha sortit. Això va ser el 2009 i el 2010 ja nosaltres ja no ens van, ja no vam asseure'ns a parlar del pressupost. Vostè es va tirar pel dret, però sí que ens sentim responsables perquè el 2009 el vam estar discutint i ens vam creure que podíem aportar el nostre granet de sorra. Per tant, el que jo ara demanaria en aquest és donar compte, evidentment, Esquerra Republicana farà abstenció, però sí que m'agradaria realment una valoració, explicació política, com he dit abans, i a quin compromís pot arribar, en aquest cas, els dos partits del govern per anar sanejant, a banda del, del físic, el que ja estem veient que ens ha explicat el regidor d'Hisenda. Quin compromís podem tirar per veure realment les bones voluntats d'aquest compliment del pla de sanejament i, tal com diu la nota d'intervenció, que sí que és preocupant, de tenir molt clar que 2 i 2 fan 4 i que hi ha un pressupost que han de complir i no que 2 i 2 poden fer 22 com, i treballar per tant a les esquenes del pressupost, perquè els pressupostos es fan realment per saber quin és el teu punt de partida i quin ha de ser el teu punt d'arribada, si no malament rai.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El primer que posarem nosaltres de relleu aquí és que és realment greu que no hi hagi els comptes del tot fiables. És a dir, que, perdó, no, que les empreses municipals aquí no hi estiguin consignades. Això... A veure. Bueno, això el que em sembla és que és terrible. Bueno, em sembla... Vostè, senyor Roig, més val que no faci tants comentaris. En tot cas, deixant de banda el tema de les empreses municipals, analitzarem el que nosaltres tenim aquí i donarem el nostre criteri sobre aquest informe d'intervenció que ja li direm al senyor Roig que ens l'hem llegit. Ho diem per avançat perquè vagi per una altra banda la crítica. En tot cas, que contesti el fons del que diem, no la forma. La primera qüestió és que ja hem posat de relleu aquí, en aquest ple, en altres vegades, la consideració que aquest govern és un govern que, malgrat les aparences, que té un pla de mandat i que va complint amb el que ha de complir, doncs la realitat, la tossuda realitat, és que reflecteix en els números de quina manera naveguen, i naveguen sense rumb. La veritat és que ja ho hem vist en el 2006, en el 2006 hi havia una quantitat raonable, 416.000 euros, sense consignació pressupostària, però ja en el 2007 es va triplicar i van arribar a 1.200.000. En el 2008 no van voler aprendre i encara hi havia més milions sense consignació pressupostària, gairebé 1.500.000. En el 2009 ja superaven 1.500.000. I en el 2010, rècord dels rècords, és a dir, 10 vegades el que hi havia el 2006. Són 4.473.216,64, sense consignació pressupostària. Tothom entén que davant de situacions d'emergència i de crisi, doncs el govern ha d'actuar com ha d'actuar, i si en els pressupostos no ha previst determinades despeses, doncs les canvia de lloc i les utilitza per allò que necessita. Per exemple, en el cas de les ventades que hi va haver aquí a Sitges, tothom va comprendre que allò no es podia preveure en un pressupost. I tothom pot entendre que desviï els diners d'on sigui per cobrir les necessitats imperioses que en aquell moment, doncs, hi havia arbres a terra, moltes desgràcies que van originar. Tothom ho pot entendre, això. També tothom pot entendre que en el curs d'un exercici pressupostari d'un any hi hagi una sentència judicial que desbarati els comptes. tothom ho pot entendre, això. Perquè, és clar, et ve la sentència i si et diu has de pagar tants diners, doncs això s'ha de pagar i s'ha de treure d'on sigui. No? Això tothom ho pot entendre. Però el que no s'entén és que en un any, el 2010, en què hi ha hagut unes sentències judicials per valor de 230.000 euros, això és el que seria justificable, vostès es desvien més de 4 milions del pressupost. O sigui que realment em quedo al·lucinat, sorprès, i em sap greu perquè vostès han tingut temps de rectificar, però no han volgut, però no els interessa. Tenen el seu estil de governar, que costa molts diners al poble de Sitges, perquè la improvisació no va mai bé, la improvisació constant, i quan no és justificada no va mai bé, i realment han arribat a un rècord preocupant. Però a més, hi ha un altre problema. No és que únicament naveguin, sinó que han estirat més el braç que la màniga constantment i esquenes a la crisi. És a dir, els és igual la crisi i els és igual gastar més del compte. Se n'omplir la boca que realment en el 2010, en relació al 2009, s'ha operat un canvi de tendència, però un canvi de tendència ridícul. Perquè en el 2006, el que és l'estalvi net del poble de Sitges, l'exercici era un 1,85% positiu. En el 2007, un 1,44% positiu. En el 2008 és on es van donar la gran batacada, a ser un 15,56% negatiu aquest estalvi net. Doncs bé, en el 2009 un 16,63%, encara més, i en aquest, en el 2010, una mica menys, un 1% és insignificant quan parlem de les magnituds que estem parlant, però en tot cas encara superior al del 2008. Per tant, segueixen estirant el braç que la mà, més el braç que la màniga, i segueixen sense rectificar en una trajectòria que nosaltres entenem molt perillosa. Anem a veure el romanent de tresoreria. En el 2006, 33.000. En el 2007 ja era d'escàndol, 3.210.000, 100 vegades més. En el 2008, 12.832.000 euros, 400 vegades més que en el 2006. En el 2009, encara més, 18.230.000 euros, i en el 540 vegades més que en el 2006, si ho prenem com a referència, i en el 2010, 17.592.178, amb 15 cèntims, 533 vegades més que en el 2006. És a dir, suma i segueix. És a dir, no rectifiquen perquè no volen, o perquè no poden, o per les dues coses, però la realitat és que estan abocant l'Ajuntament de Sitges a una situació d'autèntic desastre financer. Però a més, anem a veure una altra partida, també molt interessant, que és la partida d'obligacions a pagar. És a dir, què és el que l'Ajuntament deixa a deure als seus creditors. També l'anàlisi és rellevant. Per exemple, en el 2007, 237.000 euros. En el 2008, 227.000 euros. En el 2009, això ja es va disparar d'una manera preocupant, 635.000 euros. Però en el 2010 estem davant d'una magnitud astronòmica, 4.620.000 euros, 224.48. I això què provoca? Doncs provoca que quan els treballadors de l'Ajuntament van a qualsevol establiment d'aquí Sitges, el primer que l'ensenyen és el cartellet a qui no es fia l'Ajuntament. I quin altre problema provoca? Doncs provoquen problemes diaris a l'Ajuntament. Per exemple, i això perquè ho he sentit, doncs resulta que el treballador de l'Ajuntament va arreglar en un equipament de l'Ajuntament un simple endoll i resulta que no té ni diners per comprar l'endoll ni capacitat d'anar a cap ferreteria a comprar l'endoll. Total, que el llum sense arreglar. O un altre cas. Col·laboració amb un institut de Sitges. Patronat d'Esports. Porteu vosaltres les pilotes, si us plau, perquè nosaltres no en tenim de pilotes. No en tenim ni en podem comprar. No tenim ni per pilotes. O un altre exemple. Tenim vehicles que tenen el valor que tenen i resulta que perquè no passen la ITB no poden sortir del garatge de l'Ajuntament, del magatzem. I què provoca això? Provoca que la productivitat dels treballadors de l'Ajuntament baixi en picat. Per què? Perquè tots han d'anar amb un sol cotxe, els reparteixen per Sitges com poden, després aquests treballadors van a peu, pagant les hores l'Ajuntament, evidentment, van a peu d'un lloc a l'altre sense poder utilitzar el vehicle que el tenim tancat perquè ni tan sols per passar l'ITB. Ja no sé si per pagar l'import de l'ITB o per la reparació que s'hi hauria de fer. Però el que sí és cert és que aquests problemes quotidians tenen una base, que són aquests números que veiem aquí. Perquè de vegades veiem els números en abstracte, però convé aquests exemples per veure en la realitat del dia a dia com afecta això de negativament la tasca d'aquest Ajuntament. En conclusió, durant aquests 4 anys vostès no han fet més que agreujar cada vegada més la situació de l'Ajuntament. Malgrat la situació econòmica global, la situació de crisi, i malgrat que nosaltres els hem anat advertint de quina era la situació i cap a on anaven. És a dir, ni cas ni en volen fer cas. Per tant, doncs, en conseqüència nosaltres veiem com a molt preocupant aquest informe i pensem que ara ja no hi són a temps de rectificar, això ja està acabat, la legislatura s'acaba, però sí és important que el poble de Sitges en tingui coneixement perquè després obri en conseqüències. Gràcies.
Senyor Rafael Roig.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, vagi per l'endavant agrair el to de la majoria d'intervencions, malgrat en alguns casos la crítica penso que ha sigut dura i en algun cas allò toca catastrofista i apocalíptic, però en general haig d'agrair-los el seu to. Per tant, intentaré estar també a la seva alçada en la meva intervenció. Bé, és evident que avui presentem la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici del 2010 analitzarem les dades concretes d'aquest exercici, el que s'ha estat fent fins ara. Però és bo, ja que estem al final del mandat i a més algun dels portaveus doncs, han aprofitat amb la seva intervenció per fer una radiografia més enllà del propi exercici, és dir que penso que és bo veure com ha estat i evolucionat el municipi al llarg d'aquests 4 anys. Vull recordar-los que vam començar aquest mandat amb un pla de mandat, el pla 2007-2011, amb un pla de mandat ampli, un pla de mandat molt concret, un pla de mandat, jo m'atreveixo a dir, ambiciós, on hi havia i fins i tot una detallada, es detallava amb molta rigor el que es volia fer i el que es plantejava per aquest mandat. I penso que és bo, perquè jo sí, almenys l'equip de govern, ho hem fet al llarg d'aquests 4 anys, ens l'hem anat rellegint periòdicament, i jo demano que també es faci aquest exercici de relectura del pla de mandat, sobretot per veure quins objectius es marcaven i quines línies d'actuació hi figuraven. I sobretot dic això perquè també es vegi al final quin és el gran nivell de compliment d'aquest pla de mandat, malgrat la situació econòmica sobrevinguda, com penso que tots els portaveus aquí presents en un moment o altre la seva intervenció han reconegut. Per tant, els demano aquest exercici. És evident que l'any 2007 ens trobàvem en una situació que no té res a veure amb l'actual, i amb això em sembla que tots hi coincidirem. I per aquest motiu doncs, es va fer uns pressupostos que partien d'una situació, evidentment, de creixement, una situació que podíem qualificar de bonança econòmica, i vam aprovar un pressupost que superava els 51 milions d'euros. Bé, aquest pressupost, fruit, evidentment, d'aquest pla de mandat, contenia
Bàsicament, tres grans objectius, i evidentment ara no entraré a explicar el pla de mandat, perquè penso que no toca i estem parlant de memòria, però sí que allò a títol de, allò telegràfic, malgrat el telègraf ja existeix, els diria que parlava de les línies d'ajudar les persones, del ser competitius en el món econòmic i concretament en el món del turisme, i parlava també ja de cercar noves fonts d'economia pel nostre municipi. Recordo que aquest pressupost 2007 va ser fet i aprovat al final del 2006. Tots vostès també recordaran, i això per començar-nos a situar, que va ser a partir de l'agost del 2007, amb l'aparició d'allò que em sembla que amb la memòria el disdú de molts ens ha quedat gravat, allò les subprimes, aquelles hipoteques bessures que ens van, o aquelles famoses hipoteques, per desgràcia, bessures que es van generar als Estats Units i que, evidentment, van generar una crisi financera en aquell moment, crisi financera generalitzada. Aquesta situació va contaminar, jo el que tots hem vingut a dir, l'economia real, l'economia productiva. I, per tant, aquí ens vam trobar és amb una aturada en el creixement que hi havia a tots els pobles i viles i ciutats, no de Catalunya o de Barcelona o d'Espanya, sinó del món. Va ser, per desgràcia, aquesta és la situació. I, per tant, aquesta situació va repercutir d'una manera molt dura en tota l'economia. L'any 2008, aquest Ajuntament li va fer un pressupost encara de prop de, concretament de 58 milions i escaig, uns 58 milions d'euros. Pressupost que el vam aprovar el desembre del 2007. I dic aquestes dates perquè ens anem situant quan apareix la crisi financera i quan apareix la crisi econòmica mitjans del 2008. Quan ningú sabia, evidentment, ni era coneixedors, ni els grans gurus de l'economia que podien existir o que existeixen, ningú sabia ni va pronosticar la situació que vindria després. I quan dic la situació, i em sembla que tots som conscients, parlem de la profunditat que ha tingut o que està tenint aquesta crisi, com la seva durada, perquè ni avui ara en aquest moment ningú es posa d'acord amb si encara trigarem més o menys o si ja estem repuntant o deixem de repuntar. És evident que veient aquesta situació i el parany que ens trobàvem tots plegats, ens venia a sobre, el 2009 ja vàrem aprovar un pressupost pràcticament de 15 o 16 milions d'euros menys, estic parlant d'un pressupost, comparo pressupostos inicials, evidentment, estic referint-me, de 40 milions d'euros. Estem parlant que l'aprovem al febrer del 2009. I en aquell pressupost, ja en aquell moment, ja es preveia una disminució dels ingressos, ja plantejava baixar la despesa corrent en aquell moment mitjançant, i en el pla de sanejament després sortia, mitjançant la disminució d'algunes concessions i d'alguns contractes de serveis que hi havia. És evident que va ser difícil i complicat. Com vostès saben, aturar o modificar el rumb de qualsevol empresa és complicat, no es fa d'un dia per l'altre, i menys quan parlem d'actuacions i inversions de tot un municipi. Però, evidentment, aquell pressupost ja apuntava una direcció perquè ja s'estaven veient el que ens venia a sobre. I estic parlant del 2009. Però així i tot, vàrem decidir, amb la continuació de la congelació dels impostos, és evident, els impostos no s'han tocat en aquests 4 anys, i pujar en contrapartida el nivell d'endeutament. Era una fórmula que el govern tenia i és la que va decidir i que va utilitzar. I, evidentment, això doncs, tenia una repercussió en el que era el dèficit de l'Ajuntament. I tot això són mesures que ens permeten, o que ens van permetre, per una banda, que no s'aturés el nostre municipi i que no es pugés al nivell impositiu dels sitgetans. I en conseqüència d'això vam tenir que tirar endavant un pla de sanejament. Recordo del 2009. Arribem ja al 2010, que és l'exercici que en aquest moment estem parlant i estem analitzant. Vam fer una aprovació d'un pressupost de poc més de 46 milions d'euros, i avui s'està donant compte de les diferents actuacions o de la liquidació d'aquest pressupost. Jo m'agradaria recordar que en l'elaboració del pressupost del 2010, la majoria d'àrees del 2010, per tant es va fer el 2009, ja la majoria d'àrees ja en aquest horitzó que s'estava dibuixant ja van rebaixar els seus pressupostos amb un 10% aproximadament en relació, evidentment estic parlant amb el consolidat de l'exercici anterior. Per tant, allà ja es va apuntar una línia d'actuació. En la liquidació aquesta penso que podem constatar diferents dades. Dades que no ens agradarien com són, bé, però és allò que sempre es pot fer al vas, es pot veure al vas mig ple i es pot veure al vas mig buit. Bé, jo faré l'exercici positiu, que a més no perquè hagi de defensar que també, sinó perquè penso que toca i sobretot per l'esforç que s'ha fet, com deia, precisament per assumir tota aquesta situació econòmica des d'eines que ens dona o que tenim l'administració. En aquest pressupost podem constatar diferents dades i magnituds. En primer lloc, en relació al 2009, hi ha hagut una primera tendència, que hi ha hagut ja un creixement dels ingressos corrents en relació a l'any passat, com deia. Un creixement, si vol, no exagerat, al voltant del 1,5 milió d'euros. Per tant, marca ja una tendència que tots aquests anys anteriors, com aquí s'ha explicat més d'un portaveu, havia sempre anat a la baixa. I per tant, en aquest sentit, i aquell pla de sanejament que els hi parlava, en aquest apartat ja d'entrada ja l'hem complert. I l'hem complert perquè hi ha un diferencial d'una dècima. Parlàvem d'ingressos de 37,4 milions i la realitat amb la liquidació són 37,3, per fer-los un burrodons. Deixi'm que en aquest punt també avanci un element negatiu que hi tenim i que s'ha posat aquí de manifest, les factures sense consignació econòmica. I estem parlant d'un import total acumulat al voltant dels 6 milions d'euros, ja s'ha explicat aquí. Haig de dir que bàsicament o pràcticament el 75%, és a dir, més de 4 milions i mig, per entendre'ns, corresponen a CESPA. Per tant, el gran deute que té aquest Ajuntament, ja ho m'he explicat i ho torno a repetir, és amb l'empresa de neteja CESPA. I, evidentment, com els he comentat ja en un anterior ple i també va ser aprovat per aquest mateix ple, es va arribar o s'ha arribat ja un acord amb CESPA, un acord que, els hi recordo, anava en dos sentits. Separàvem, per una banda, el que són el deute acumulat i, per una altra banda, el servei. En aquest moment, i el que també es va anunciar, per deixar aquest tema clar, per una banda, ja s'estan fent els pagaments fixes i periòdics que es van comprometre amb l'empresa CESPA per cobrir els serveis que donen, per tant, amb la voluntat de no incrementar més el deute, per tant, ja des que es tanca l'acord ja no s'incrementa més el deute, i per una altra banda, estem fent ja els pagaments extraordinaris que vam pactar per anar aixugant aquest deute. Però, evidentment, aquest deute s'ha allargat en el llarg de tota la concessió. No és un deute que s'acabarà demà passat o d'aquí 6 mesos. S'ha plantejat llarg termini. Però això és un acord que s'ha explicat, s'ha portat i s'ha aprovat en aquest Ajuntament. I també en aquesta quantitat penso que cal dir, d'aquests 6 milions, s'ha de dir la part que apuntava amb la seva intervenció el senyor Andreu Bosch, les resolucions judicials. Una rectificació, no són 300 i pico, són 1.700.000. Però bueno, és igual, penso que més que la dada és la informació de que aquí, doncs, en aquest cas, el que hem de sumar-hi. Bé, tanco aquest parèntesis d'aquesta primera magnitud que els estava comentant. La segona magnitud que penso que cal destacar de la liquidació del pressupost i malgrat, repeteixo, continuem amb estalvi net negatiu, per tant vol dir amb dèficit, en comparació a l'any 2009 també s'ha disminuït això. I això és bo, malgrat, ojalà no sortís el signe negatiu, però és bo, perquè això ha significat que comparativament amb el 2009 hem rebaixat més d'un punt aquest indicador, passant del 16,3, estic parlant de negatiu, en aquest cas el que teníem, a un 15,59, per tant més d'un punt. Una altra magnitud que penso que val la pena posar sobre la taula i explicar clarament en aquest ple de la liquidació. S'ha disminuït també el rati d'endeutament de l'Ajuntament. Això que tots parlem, si l'Ajuntament està endeutat al 70, al 100%, al 200, al no sé què. Bé, doncs en aquest cas, i també, evidentment, comparativament amb l'exercici 2009, que és l'evolució que ha fet, s'ha disminuït. Evidentment, això té també una part vinculat amb el que serà la càrrega financera, o té una relació directa amb la càrrega financera. Però hem passat d'un endeutament l'any 2009 del 118,48% el 98,61% el 2010. És a dir, hem rebaixat deute viu de l'Ajuntament pràcticament en 20 punts. I això no són dades que jo tregui de la butxaca, són dels informes que ha fet intervenció, és de la liquidació que han presentat els serveis econòmics d'aquest Ajuntament. Continuem constatant qüestions que ens parla l'informe i que evidentment em toquen a mi posar, perquè la feina de l'oposició és fer les lectures negatives, malgrat jo també ja n'he adelantat algunes i en continuaré fent algunes més. Següent constatació. El pla de sanejament, diguem-ne, formalment l'hem complert, però la veritat és que alguns capítols s'han hagut de resituar perquè no s'han complert. I llavors una cosa hem equilibrat a les altres. Vale que allò, quan sumes, restes, multiplica i divideixes, et surt, però hi ha algunes partides, algunes qüestions del pla de sanejament, algunes desviacions que s'han produït, que evidentment sort que altres han pujat i s'han pogut compensar. Però diguem-ne, com a resultat final, diguem-ne que aquella quantitat continua sent bona. I el darrer punt que a mi m'agradaria destacar en aquest informe ha estat la inflexió que hem tingut en l'augment del dèficit. Estem parlant del romanent de tesoreria. Jo vull dir, malgrat la situació, que és una situació complicada, ho dic i no ens n'amaguem, fruit d'unes situacions, en aquest exercici 2010 s'ha aturat la davallada que havíem entrat en els darrers exercicis i de la lectura d'aquesta liquidació que portem avui o que venim a donar compte avui a ple, se'n pot extreure en primer lloc que s'han canviat les tendències dels darrers anys. Evidentment, s'han pres diverses mesures que s'han aplicat, sobretot les que feien referència en el pla de sanejament. És evident que aquestes magnituds, malgrat hagin canviat la tendència en positiu o en camí cap a la direcció positiva, no ens han de deixar tranquils, ho hem de dir-ho, no ens han de permetre que ens relaxem, evidentment. Hem d'aconseguir que aquesta tendència que s'ha marcat en la liquidació del 2010 i que ara apuntem es consolidi de cara als propers exercicis. I això, evidentment, podrà significar que, per una banda, estem pel bon camí i això, evidentment, ens ajudarà a redreçar aquesta situació fruit de la situació econòmica que ha patit en general el país. I tot això, aquestes dades que estic donant, malgrat que estem patint encara una situació econòmica i que el 2010, que és el que fa referència a aquest informe o aquesta liquidació, encara era molt més dura. Deixi'm que els recordin aquesta línia, i ja els he dit, les mesures que s'han pres per aquest 2011, malgrat que estem parlant del 2010, amb el decret de pròrroga de pressupost. Evidentment, en la pròrroga hem inclòs les mesures que preveia el pla de sanejament que s'havia aprovat. S'ha fet la contenció de la despesa que s'ha explicat, de la despesa corrent, del que no són concessions, bàsicament capítol 2 i capítol 4, la rebaixa que els hi comentàvem abans i que hem parlat, hem tingut ocasió de parlar en un altre punt, sobre el 40% de totes les partides que no estaven afectades. S'han creat també les dues partides que hem comentat destinades, primer, una a atendre suport a les persones en dificultats i l'altra a fets extraordinaris o, evidentment, o imprevistos que ens puguin sorgir al llarg d'aquest any. S'han donat, com no podia ser d'altra manera, en el decret de baixa tot el que eren actuacions finalistes que existien el 2009, que és evident doncs, que s'havia de donar, i el que apuntava i ha apuntat el senyor Gavi Serrano, en resposta també, en aquest cas, al senyor Bosch, de que hagués tingut que retallar més, retallar menys, no. S'ha fet la gestió de pressupost per trimestres. Per tant, que tothom estigui tranquil, que quan hagi passat el primer trimestre es comença a gastar el segon, quan acaba el segon es comença a gastar el tercer, però a més així està en pressupost i si no es fa un canvi, des d'intervenció no alliberaran aquests diners com és lògic i preceptiu. Per tant, en aquest sentit, estiguin tranquils. De ben segur que aquestes i altres mesures que s'han de prendre ens ajudaran encara més a consolidar o ens han d'ajudar més a consolidar aquesta tendència o aquest apunt que surt aquest any, que esperem que sigui tendència que els he estat explicant, malgrat que la situació econòmica que estem patint tots els municipis de l'Estat encara és complicada, és dura I la sortida està pendent de qüestions que van molt, molt més enllà de lo que sigui la pròpia dinàmica dels ajuntaments. M'estic referent a competències, m'estic referent a serveis impropis, m'estic referent al finançament en definitiva. Gràcies.
Gràcies, més paraules. Hi ha més paraules? Senyor Andreu Bosch, perdó.
Bé, la veritat és que el senyor Roig ha fet el discurs que havia de fer, però en tot cas, evidentment, li dona la culpa de la situació de l'Ajuntament al context econòmic mundial. És clar, la culpa la tenen els de fora, per no assumir les seves pròpies responsabilitats, perquè això potser ens valia en el 2008 o a tot estirar el 2009, però ja estem en el 2010, per tant, doncs, ara en aquest moment ja no toca, ja hauríem d'haver rectificat fa temps.
Senyor Rafael Roig.
Bé, miri, jo assumeixo tot el que cal, però penso que és bo que tothom tingui clar quines són les realitats i quines són. I miri, no anem a culpabilitzar el món mundial, no cal, però sí que hi ha una situació que ens afecta a tots, i això em sembla que no podem negar-ho. Per tant, si vostè aquest argument no li serveix, bueno, a mi no m'ho justifica, però sí que em serveix també per explicar moltes de les coses que han passat. Però n'hi ha hagut més, i aquí em sembla que alguna s'ha explicat. És a dir, en aquest Ajuntament hi ha hagut una davallada dels ingressos importants de l'ICIO, de l'impost de construccions. Jo no sé en aquest moment si sabré trobar la pàgina... Sí, mira-la. Però miri... Començàvem amb aquest mandat amb uns ingressos de 3.064.542 euros i amb la liquidació que tenen tots vostès s'ha liquidat només el 10% comparativament, 353.000 euros. Per tant, un ingrés important que tenia aquest poble ha baixat, degut precisament a aquesta situació que amb algú deu haver afectat, no, Sitges? Miri, en aquest sentit ha afectat. 353.000 euros d'ingressos davant de més de 3 milions en el principi d'aquest mandat. Per tant, jo penso que això és un element clar a tenir en compte. És evident que hi ha altres qüestions en aquest moment que es podrien, però hem dit i he explicat, hi ha hagut la disminució de la despesa corrent precisament per intentar salvar, i per tant això també ho puc posar en positiu. Però també deixin que afegeixi una cosa, un element, que ens ha ajudat també a arribar endavant, perquè clar, si tot va malament, com se'n poden anar sortint? Bueno, doncs hi ha hagut un augment important de les subvencions que ha rebut aquest Ajuntament al llarg d'aquests darrers anys. I evidentment, no, ja saben que amb algú posa nerviós comparar èpoques, mandats anteriors amb mandats actuals. Però hem passat d'una mitja de poc més de 2 milions d'euros en subvencions a principis del 2000, i ho deixo aquí, a 4.200.000 el 2007, 4.700.000 el 2008, 4.982.000 el 2009 i 5.600.000 pràcticament el 2010. Bé, això és el que també ha ajudat a tirar endavant aquest poble, perquè s'hem mogut, ens hem espavilat, hem anat a trucar les portes, hem utilitzat totes les eines que en aquest moment posa l'administració endavant. Per tant, si jo puc fer una lectura, si no d'abast mig ple d'aquesta liquidació, és precisament també per aquest esforç i per aquestes qüestions. Més que res, perquè també quedi clar. Però bé, s'ha parlat de l'informe de l'interventor i s'han dit moltes coses. També hi ha coses, evidentment, que l'interventor posa el dit allà on te l'ha de posar, i també diu coses que diu, que evidentment no és la seva feina com a oposició ressaltar-les, i sí que en aquest cas, com a responsable d'Hisenda d'aquest Ajuntament, sí que les vull posar aquí davant. Parla de que compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària, parla amb la forma, com els he comentat, del pla de sanejament, i del dèficit assolit també el posa en valor perquè baixa en relació amb edificis anteriors. I, evidentment, quan parla del pla de sanejament, el problema bàsic, com els he explicat, fa referència a FECSA. Ai, a CESPA, perdó, FECSA. CESPA, disculpeu. No entraré en el tema que els anunciava abans dels serveis propis i impropis, però sí que aprofito un cop més des del món local de demanar la necessitat d'una llei de finançament, una llei de finançament pels municipis. En aquest moment s'ha fet un estudi on els ajuntaments estan assumint una despesa impròpia al voltant del 26%, 27%. En el cas de l'Ajuntament de Sitges és del 29%. Estem fent serveis que no ens pertoquen. Alguns d'ells no són obligatoris per llei i altres pertoquen a altres administracions i els està assumint aquest Ajuntament. Fent un exercici d'aquests que a vegades es vol, si nosaltres trobéssim el finançament d'aquests serveis o els deixéssim de fer, en 5 anys el dèficit ha desaparegut d'aquest Ajuntament. No hauríem de tocar res. Evidentment que és un exercici econòmic de ficció. També el deixo anar. Però aquí queda perquè dubtem. Però per mi el més important d'aquest, quan els parlo de la necessitat i la reivindicació d'aquest finançament, vull aquí posar un cop més, ja m'ho he sentit en aquest ple, parlar del finançament dels municipis turístics. I aquí aprofito, i em disculparan perquè sé que m'estic allargant més del compte, i el senyor alcalde demanaria que m'autoritzés, sobretot arrel de com va anar la liquidació de l'exercici passat, referent amb l'endeutament de l'Ajuntament de Sitges i la comparativa que es va fer, en aquell cas la regidora corresponent, la senyora Carme Prat, va fer el rànquing d'ajuntaments endeutats i el senyor Mas va fer una intervenció dient que el que ell li interessava era quan estava endeutat cada habitant, no quin lloc en el rànquing d'això. Bé, doncs miri, jo he fet aquest exercici en doble sentit. Un amb els municipis catalans i l'altre agafant municipis de més enllà per veure municipis turístics, evidentment, per veure quin era el seu comportament, és a dir, quin era la deute per habitant. Doncs miri, els diré, a part de, i dic, semblants a Sitges en volum i en característiques, i quan dic en volum em refereixo amb habitants. Evidentment, si voleu, entrem a parlar de municipis com Lloret o d'aquests més grans, o en el nivell d'Espanya, de Torremolinos o d'això, però penso que no, que hem d'agafar similituds a nosaltres. Pel que fa als municipis catalans, la deute per habitant en aquest moment està en una mitja de 1.754. La de l'Ajuntament de Sitges és de 1.434. Hi ha dos municipis per davant nostre que la tenen una mica més baixa, també ho haig de dir. Si nosaltres és de 1.434, Cambrils la té de 1.431 i Roses la té de 1.347. Tota la resta de municipis, Tossa de Mar, Castell Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, Torredembarra, Calafell, Roda Barà, etc., tots estan per damunt i alguns bastant per damunt de la deute aquesta per habitant. El cas, per exemple, del Castell Platja d'Aro està pràcticament en 3.000 euros de deute per habitant. Per tant, per això reivindiquem un finançament també pels municipis turístics, perquè estem patint tots plegats. Per tant, en aquest sentit, penso que hi ha una conclusió clara. Algun problema afegit deuen tenir els municipis turístics quan presenten aquests nivells d'endeutament, que en alguns casos penso que és significatiu. I ara sí que vaig acabant, senyor alcalde, però deixin també que faci també aquesta radiografia general que s'ha pogut fer o que s'ha fet del municipi. I penso que és una dada important a tenir en compte de com ha anat evolucionant el patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè és evident que hi ha un deute. Però és evident que quan un no té un pis i se'l compra, té un deute, però llavors també té un altre patrimoni. I deixin que els hi digui com ha evolucionat el deute. L'any 2003, el patrimoni existent estava valorat en 21 milions d'euros. En el període 2003-2007, el patrimoni municipal va créixer pràcticament 10 milions d'euros, passant a poc més de 32 milions d'euros. I en aquest exercici, en aquest mandat, 2007-2011, el patrimoni ha crescut pràcticament en 17 milions d'euros. Avui, ara, en aquest moment, el patrimoni de l'Ajuntament de Sitges està valorat en prop de 49 milions d'euros. Si comparem des de l'inici del 2003 fins ara, el patrimoni d'aquest Ajuntament ha pujat el 132%. No s'ha doblat, no, més que doblat. Per tant, i aquí tots suposo en aquest moment els hi ve la memòria. Per què ha pujat? Doncs per actuacions que s'han fet, amb aportacions des de la compra del Palau del Rei Moro, etc. És patrimoni. Això també ha creat deute i, per tant, l'hem de sumar. Però bé, jo penso que totes aquestes qüestions són importants. La situació és evident que és complicada, no podem dir-ho, però en el seu moment, i a l'igual que avui, alguns de vostès, i avui també s'ha fet, han vaticinat catàstrofes, col·lapses, etc etc. I no s'ha complert, ni quan ho van dir en aquell moment, ni es complirà ara res de tot això. La realitat és que, malgrat, repeteixo, la situació econòmica general i dels municipis en particular, aquesta liquidació ho demostra, hem començat a canviar la tendència dels darrers anys. Jo penso que la majoria dels indicadors econòmics que s'han posat aquí de relleu indiquen això, que s'ha anat millorant. Hem incrementat en diferents aspectes, com dèiem, els ingressos i tot, i sobretot, per una cosa important, és que estem rebaixant el dèficit en aquest cas. I una cosa que sembla que tots i molts portaveus al llarg de molts debats ho han dit, que la despesa corrent s'havia de controlar, la despesa corrent s'havia de baixar, en aquest 2010 poso també en valor que en aquest també s'ha donat aquesta circumstància. I tot això s'ha fet sense pujar impostos, s'ha fet anant a buscar altres administracions, s'ha fet ajudant a tot el teixit social de Sitges, no s'ha deixat de fer cap de les activitats programades al llarg d'aquests anys, ni les que feia l'Ajuntament, ni les que fa el teixit social. És a dir, activitats que estan subvencionades per l'Ajuntament, que fan clubs, associacions, entitats, etc etc etc. I tot això s'ha continuat fent. Per tant, jo penso que la feina, evidentment, es podrà fer les lectures de vasos mig plens, vasos mig buits, sense treure la importància del moment, però deixin que ho diguem en veu alta, de tot aquest treball que hem fet estem orgullosos, de la feina feta, estem orgullosos, perquè vam posar un pla de mandat i malgrat les circumstàncies l'hem tirat endavant i hem utilitzat les eines que ens permetia la llei i l'endeutament n'és una. Penso que si fem una visió global de com estan anant o han anat les coses, també estem satisfets de com ha evolucionat totes aquestes qüestions. És evident que hi ha coses que es poden fer millor, és evident que ens hem equivocat amb algunes coses, faltaria més i ho reconeixerem, però igualment els repeteixo que estem orgullosos d'aquesta feina. I això queda permat amb els serveis que en aquest moment s'estan donant, serveis públics de qualitat, aposta, evidentment, de govern d'esquerres, amb la qualitat que s'ha donat a l'espai públic, i no ens equivoquem, l'espai públic és on es genera la convivència, és on tots tenim el primer punt de contacte entre uns i altres, que a partir d'allà pot generar amb unes coses o amb les altres, per tant, aquí ha sigut important, i sobretot perquè al final no consisteix solament a fer coses, malgrat aquí algú ha aprofitat ara llegir allò improvisació, de dir que està improvisant, no, miri, les coses s'han de donar un sentit de per què es fan, i aquest pla de mandat el donava. I com deia al principi, rellegim-lo, mirem-lo, sisplau, i analitzem. Res més, acabo agraint l'esforç que han fet tots els serveis d'aquesta casa, tant per poder arribar a aquest punt, i quan parlo dels serveis, no solament els serveis econòmics, sinó els serveis tècnics, els serveis jurídics, per arribar a aquest punt, però també per ajudar-nos a fer aquest camí en moments complicats, i que gràcies, si no hagués sigut per ells, difícilment avui podríem portar aquests resultats, repeteixo, no són els millors, però evidentment marquen una tendència. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rafael Roig. Senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Breument, per concretar algunes coses, no entraré en les filosofies sobre polítiques de finançament dels municipis turístics, que m'agradaria que ho debatim en una altra ocasió, no és ara qüestió potser de fer això, però és un tema interessant i li agraeixo que ho posi sobre la taula. El que, com una vegada més, no sé exactament quins números deu estar llegint vostè, perquè a la pàgina 7 de l'informe d'interventor la previsió de despesa corrent d'aquest Ajuntament era 39 milions d'euros i es va incrementar mig milió d'euros de despesa corrent. La despesa de personal estaven previstes en 16,8 milions d'euros i s'ha augmentat gairebé un milió d'euros amb un 5% d'increment. Jo no sé els números que vostè veu, els números que nosaltres veiem, que són els que tenim a l'informe, diu que la despesa corrent a l'any 2010 ha augmentat respecte a lo previst. Gràcies.
Moltes gràcies.
Perdó.
Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Només per fer una aportació en honor a la veritat, no? El senyor regidor, el senyor Rafael Roig, m'ha volgut corregir en una de les afirmacions que he fet. Jo he estat buscant llarga estona d'on havia tret la dada de la sentència judicial sense consignació pressupostària de l'any 2010. Ell ha dit que era una altra quantitat. A la pàgina 38 ho pot veure, que és la quantitat que jo he dit, exactament 230.930,09. Allà està ben consignat i jo no dic que sigui perfecte, que no m'equivoqui mai, puc equivocar-me, però en aquesta ocasió no m'he equivocat. Gràcies.
Vol contestar, senyor Roig, almenys per dir-li...
Sí, sí. Sí, en tot cas... són els mateixos papers. Jo quan he parlat del deute, dels ingressos corrents, he parlat d'incomplir el pla de sanejament, això és el que he dit exactament, i en tot cas la deute, miri, jo li puc donar la xifra, en tot cas si vol li donarà al senyor interventor perquè igual se la creurà més i li dirà els 300 i pico per on te venen i la sentència concretament de Güell 93 d'1,5 milions d'euros. Potser no li surt en el llistat en el punt i potser està en un altre, això ho desconec jo. Mira, em diuen que sí, que està aquí en l'informe. Bueno, és igual.
Jo parlava del 2010, no del 2009. Miri-s'ho bé. Del 2010 parlava. I el 2010 hi ha 230.000 euros, només.
Disculpi, llavors no l'hi he entès. No l'hi he entès. Jo, com que parlàvem de la liquidació del 2009, per això li he plantejat també quina realitat en aquest moment havien sortit. El millor 700, dels quals hi ha els 300 o aquests 200, uns 200 i pico més, la sentència Güell, de Güell 93, sembla que es diu, que afecta aquesta societat.